que solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. Sota el lema El nostre país no pot esperar més, més de 1.500 empresaris polítics i representants de la societat civil s'han tornat a reunir avui a Barcelona per reivindicar la finalització de les obres del corredor mediterrani. La trobada ha estat organitzada per l'Associació Valenciana d'Empresaris i ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, però també dels presidents de València, Ximo Puig, i Múrcia, Fernando López Miras, i de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que ha clos l'acte. La d'avui és la ja sisena reunió organitzada pels empresaris valencians per demanar que es completi l'Espanya radial que permeti connectar ferroviàriament els diferents territoris de l'Estat i així pressionar el govern espanyol. De fet, el president del País Valencià, Ximo Puig, ha dit que el corredor mediterrani és una urgència.
És una reivindicació que té una llarga durada en els anys i malauradament avui hem comprovat, venint des de València amb el tren, que és una urgència efectiva.
La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha dit que s'està avançant en les obres.
Los diferentes gobiernos, yo creo que cada uno ha intentado aportar su granito de arena, pero también quiero hacer referencia a que estos últimos años, desde el 2018, el avance que se ha hecho es indiscutible.
Tres quartes parts del corredor ja estan en obres. Sense una data encara fixada, el govern central treballa amb l'objectiu que tot el traçat pugui estar acabat com a molt aviat d'aquí a 6 o 7 anys. UGT i la Comissions Obreres convoquen vaga al sector sidrometal·lúrgic lleidatà els dies 22 i 23 de novembre, acusant la patronal d'immobilisme a l'hora de negociar el conveni col·lectiu. Míriam García, UAU Lleida Ràdio.
Xavier Perelló, secretari general de la UGT FICA de les Terres de Lleida, qualifica la patronal d'irresponsable, ja que considera que negociar el conveni a la baixa només aconsegueix precaritzar el sector, provocant que ningú hi vulgui treballar. Això tenint en compte que, segons afirma, aquests treballadors tenen actualment unes de les pitjors condicions laborals de l'Estat.
Tenim el conveni, deu ser el més baix en salari de tot Espanya, si no el més baix, doncs li poden passar al davant dos o tres convenis amb tot l'Estat espanyol. Tenim la jornada laboral més alta de totes amb diferència i hi ha una condició que ha canviat amb respecte als altres anys. Al coincidir la negociació col·lectiva amb Barcelona i Tarragona, el que hem fet és arribar a un tipus d'acord que nosaltres aquí creiem que no podem ser menys.
A banda de la vaga, els sindicats també han convocat una manifestació pel proper dimarts al matí, que recorrerà el centre de la ciutat de Lleida des de la plaça Ricard Vinyes i fins a la plaça Sant Joan.
Decret en presó per al detingut que va fugir després d'un accident mortal a Avinyonet de Puigventós que es va produir aquest dilluns a la nit. Ràdio Vilafant, Josep López.
L'home empresonat és un individu de nacionalitat holandesa de 41 anys i, segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, més ahir, la causa encara està oberta per dos presumptes delictes d'homicidi per imprudència greu i un delicte d'abandonament del lloc i omissió dels deures de socors. En el document també han manifestat que la causa seguirà la tramitació al jutjat d'instrucció número 8 de Figueres. Cal recordar que l'accident mortal va tenir lloc aquest passat dilluns a Avinyonet de Puigventós, quan passaven uns minuts de 2:15 del vespre. En aquell moment, el cotxe que conduïa l'home, ara empresonat, va xocar frontalment contra les víctimes, un home i una dona de 54 i 63 anys, veïns de Figueres, que van morir per la col·lisió. Llavors, el conductor, ara empresonat, va fugir a peu. La policia, però, el va poder detenir l'endemà cap a les 9 del matí en una benzinera situada entre les localitats d'Avinyonet de Puigventós i Vilafant, a poca distància del punt del sinistre.
I un darrer apunt, els Mossos detenen un home i una dona a Barcelona per distribuir drogues sintètiques a través de serveis de repartiment a domicili. Els detinguts, que ja han ingressat a presó, anaven en moto i amagaven la droga entre l'escuma protectora i la cobertura del casc. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reversa.�
Molt bona tarda, què tal? Benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest programa que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Òscar Ollero a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 17 de novembre, i volem saber quin temps ens acompanyarà al llarg de la tarda. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, mantenim aquest ambient suau, sobretot al sector més del litoral central, també cap al Camp de Tarragona, i és aquí on ara mateix tenim la temperatura més alta, rondant entre els 22 i 23 graus. També tenim la presència d'alguns núvols, aquests en denomin van en alguns sectors, però no acabaran de fer net, i és que n'arribaran d'altres cap a l'interior, i de fet aquests de l'interior estan deixant i deixaran al llarg de la tarda alguna precipitació feble i que afectarà sobretot el terç oest del país, però també durant la tarda podrien arribar d'altres indrets del Pirineu i cap a la Catalunya central. D'altra banda, de cara a demà continuarem parlant d'aquesta inestabilitat i de fet s'esperen ruixats més intensos i que afectaran sobretot les comarques de Barcelona i també cap a les comarques de Girona com també cap a la cara nord del Pirineu. Atenció, perquè al sector central del litoral aquests ruixats podran ser més intensos i des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat d'aquests xàfecs. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Avui al Connectats ens interessem per la guia que prepara el Consell Comarcal del Vallès Occidental per combatre el maltractament dels més grans. Entrevistarem Clara Verdaguer, tècnica de la gent gran del Consell Comarcal. I tancarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista. A partir de les 5 coneixerem la Unió Sant Cugatenca de la mà del seu president, David Pujol. Continuarem amb l'espai dedicat als animals per saber com fer quan arriba un cadell a casa. I acabarem amb cultura i el concert de Santa Cecília que prepara la banda de música del Prat. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Doncs ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. A l'Estadi Olímpic de Terrassa comença a agafar forma d'un camp de futbol, després dels canvis que es van dur a terme per a la disputa del Mundial Femení d'Hockey. S'està col·locant la superfície de la nova gespa artificial d'última generació que ha de servir perquè, en les properes setmanes, els equips del Terrassa Futbol Club tornin a casa. Ja són 16 mesos d'exili en diferents terrenys de joc de la ciutat i de la comarca des que van deixar el recinte el juliol de 2021 per iniciar les obres del Mundial. Els treballs van a un molt bon ritme i a finals d'aquesta setmana el verd ja estarà instal·lat en la seva totalitat. No hi ha una data oficial de l'aterratge dels equips del Terrassa a l'Olímpic, però ja fa mesos que els treballadors del club es van instal·lar a les oficines un cop acabat el Mundial. Es preveu que en les properes setmanes s'assigni amb l'Ajuntament un nou conveni de cessió d'ús i que, ben avançat al desembre, ja es puguin veure els primers entrenaments. L'objectiu és que el primer equip pugui estrenar la nova superfície en partit oficial el 18 de desembre davant del Prat.
Gràcies, Sergi. Continuem per la cocapital de la comarca. Sabadell, avui que és notícia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El musicòleg i compositor Benet Casablanques protagonitzarà un cicle literari musical al Saló del Teatre Principal. L'Ajuntament i Joventuts Musicals han organitzat 4 sessions on es presentaran llibres de l'autor i que parlen d'ell fins al dia 14 de març. La primera cita serà el 29 de novembre, quan es presentarà mundialment el CD Benet Casablanques de Clarinet Music, un treball que ja està disponible a les plataformes digitals. Ell mateix considera que la música només existeix si sona.
La música, a diferència del llibre, la música, si no es toca, no existeix. I aquesta és una qüestió que jo la vull subratllar, perquè si no es toca la Simfonia Heroica, si aquí a Sabadell no toquem, no hi ha algú, i tenim la sort que hi ha una orquestra, doncs, però si no toquen la Simfonia Heroica no es pot visitar cap museu.
Mai se li ha fet un reconeixement tan ample. A més, Casablanques participarà a la Setmana del Llibre de Sabadell. El cicle s'emmarca en els actes de la capitalitat de la cultura catalana.
Gràcies, Pau. I ara ens n'anem fins al litoral, a Badalona. Tenim la Paula Auger. Bona tarda, Paula.
Bona tarda, Carme. Comença el procés per descontaminar el solar on es construirà la nova escola Badalona Port. L'empresa contractada per l'Ajuntament de Badalona, Tupcal Enginyeria, treballa des del mes d'octubre en el mostreig i l'anàlisi dels sòls per a la redacció del projecte executiu, el qual permetrà conèixer l'import econòmic dels treballs de descontaminació. La regidora d'Educació, Aida Llauradó, ha celebrat l'inici dels treballs del mostreig perquè considera que amb la construcció d'aquesta escola es desbloquejarà un deute històric amb la comunitat educativa que fa anys que s'arrossega. L'escoltem.
Cada cop veiem més a prop a aquest final, no? que tant s'està allargant, que fa tants anys que la comunitat educativa amb tota la raó del món està reivindicant, i serà en un barri que ara està en procés de creixement. També estem parlant amb la comunitat educativa de com serà aquest entorn escolar. Nosaltres fem una aposta perquè el barri, doncs, sigui un barri on es combini habitatge amb equipaments públics i serveis com aquesta pròpia escola.
L'escola Badalona Port passarà a ser de dues línies i constarà d'una planta baixa més dues plantes, amb una construcció i disseny modular industrialitzat.
Tornem al Vallès, ens aturem ara a Castellà, ja hi tenim la Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, l'actor Jaume Amadeu l'actuarà al Cabot Espai Cultural aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Presenta l'espectacle Els dies de la revolta feliç, una proposta de petit format en què es fan presents la vida i personalitat del poeta, traductor, crític i lingüista Gabriel Ferrater. S'aprofita la celebració dels 100 anys del naixement i dels 50 de la mort del poeta Ferrater per fer aquest recital a càrrec, com dèiem, de l'actor Jaume Amadeu, que es va fer molt popular arran de la seva participació a la sèrie de TV Tres la Riera i del poeta tortosí Albert Roig. Tots dos faran una vocació i un recital que demostra que l'obra de Ferrater és comparable a la dels grans poetes mundials del segle XX, perquè està impregnada de l'excepcional intel·ligència del poeta, de la seva gran gosadia i del fet que va viure sempre la vida molt apassionadament.
Gràcies, Rocío, i tancarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat que ens porta Òscar Ollero. Bona tarda, Òscar.
Bona tarda, Carme. L'Ajuntament ha presentat candidatura al govern espanyol per tal que Sant Cugat acugi la seu de la futura Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial, un organisme de nova creació. La candidatura santcugatenca compta amb l'aval de la Generalitat i està treballant per incorporar el suport de la Diputació de Barcelona, AMB, la UAB, SD o la UPC, entre d'altres entitats i organismes. Una vegada presentada i acceptada la candidatura santcugatenca, una comissió consultiva presidida per la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, elaborarà un dictamen per tal que el Consell de Ministres acordi la ubicació d'aquest organisme entre totes les candidatures presentades, un total de 15. Escoltem Soler.
Volem agrair que l'Estat obri aquestes candidatures, que no sempre vagin cap a les capitals, no? Madrid o Barcelona, en aquest cas, i creiem que hi ha hagut altres candidatures que són força interessants, però nosaltres creiem que tenim força possibilitats de que això pugui esdevenir Sant Cugat.
El procés per escollir la nova seu va començar el 13 de setembre i es preveu que en un termini màxim de 6 mesos, al març de 2023, pugui estar resolt.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental impulsa diversos programes adreçats al col·lectiu de la gent gran i ha iniciat l'elaboració d'una nova guia per fer front al maltractament de les persones grans. Per abordar aquest tema, avui hem convidat la Clara Verdaguer, que és tècnica de gent gran del Consell Comarcal. Molt bona tarda, Clara.
Molt bona tarda.
També ens acompanya el Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda.
Bé, d'entrada m'agradaria saber, Clara, en quin punt està l'elaboració d'aquesta guia.
Vale. Aquesta guia està en una sessió de capacitació. Som diferents professionals de diferents àmbits. Comptem amb la participació de serveis socials bàsics, d'atenció domiciliària, serveis locals de teleassistència, als CAPs, residències, centres de dia, entitats de tercer sector, el Consell de la Gent Gran, hospital i cossos de seguretat. Llavors estem en un moment de capacitació. Això és una formació de 7 sessions que ens ajuda la Fundació EIMA a parlar amb el mateix llenguatge. Llavors estem en aquest procés d'aquesta capacitació.
Mm-hmm. I en què consistirà aquesta guia?
Aquesta guia el que defineix és els protocols d'actuació, els que tots els professionals i les professionals puguem diagnosticar, puguem establir mesures de prevenció per als casos en el que comencem a detectar, comencem a veure un possible maltractament, una possible negligència cap a aquest col·lectiu.
Mm-hmm. I entenc, doncs, que està pensada o destinada al sector professional únicament?
No únicament, però sí que establirà un treball en xarxa. Aquest protocol és per tota la ciutadania i estableix mesures de prevenció i de radars comunitaris, però sí que és veritat que estableix els protocols a nivell professional dels diferents col·lectius, dels diferents àmbits.
Mm. Clar, s'han previst unes sessions, no?, dins d'aquesta guia. Quins serien els continguts o de quina manera es desenvolupen aquests continguts en aquestes sessions?
Aquestes sessions s'estan desenvolupant amb diferents professionals de referència, no? Tenim professionals de referència que ens donen eines a nivell legal, també tenim una gerontòloga que ens dona eines a nivell de diagnòstics, també tenim treballadores socials que ens donen eines a nivell de prevenció, no? Llavors, veiem les diferents figures que ens donen continguts per poder-ho aplicar en el nostre dia a dia.
I participen també entitats i agents socials en tota aquesta guia o no?
Sí, hi ha entitats del tercer sector, tenim la participació de la Creu Roja, també és molt important el Consell de la Gent Gran, que és l'òrgan participatiu que representa, no?, la gent gran, i sobretot tot el desplegament de cossos de seguretat.
I també a l'administració em sembla que també participa, no?
Sí, nosaltres com a Consell Comarcal i els diferents serveis socials bàsics, que seria les treballadores socials municipals.
Actualment a la comarca, quin percentatge de gent gran hi ha en la comarca del Vallès?
Actualment tenim un 16,8, però es preveu un augment molt considerable, un 22%, al 2033.
Està clar que l'envelliment de la població, doncs, és cada vegada hi ha més població que d'aquest sector, clar, això és el que també provoca que hi hagi més incidència d'aquest maltractament, no?
Sí, ara actualment al Vallès Occidental tenim una població major de 65 anys que arriba més o menys a 157.000 persones, dades del 2021. Llavors aquest augment, aquest envelliment de la població fa que tinguem d'impulsar, no?, metodologies, projectes, recursos, serveis a la ciutadania i com a mètodes de prevenció. El que nosaltres sempre diem és que això ens ha de servir com una eina, com una millora de protecció, d'atenció social, no?, cap a aquestes persones. Volem diagnosticar, volem planificar, volem executar de manera integrada i amb tots els recursos treballant en xarxa.
I se sap quins causants hi ha o quines causes principals d'aquest maltractament? Són temes socials, temes econòmics? En quin sector o quin vessant podríem...
Sí, aquest és un tema que es posa molt en debat, no? Quins factors fan que es pugui esdevenir aquestes situacions? El que parlem molt, els i les professionals, parlem molt dels cuidadors i les cuidadores sobresaturades, no? Un cuidador que està a les 24 hores, una cuidadora que està a les 24 hores, necessita recolzaments, necessita suports. Llavors, això, amb un termini de temps, amb una temporalitat elevada, fa moltes vegades que acabem amb un burnout que pot esdevenir una possible negligència. Llavors, estem en fase d'estudi també de quines... Què pot esdevenir un maltractament o una negligència però el que molts professionals de l'àmbit posem en comú és aquesta actuació o aquesta prevenció cap als cuidadors.
I com es pot detectar que hi ha un episodi de maltractament?
Mitjançant un seguiment. Nosaltres, amb aquesta capacitació, ens està donant moltes eines i escales de valoració. Hem de poder apropar-nos a les cuidadores de poder tenir escales mitjançant entrevistes, mitjançant metodologies per poder veure, per poder prevenir i per poder detectar. I les escales de valoració ens ajuden molt.
I habitualment és la mateixa persona la que manifesta que està rebent aquests maltractaments o són persones alienes amb, com s'acaba sabent això?
Clar, s'acaba sabent moltes vegades. Hi ha diferents tipologies de persones que acaben venint aquests recursos, però a vegades quan serveis sanitaris donen alguna alerta per alguna possible lesió, per al que potser ha augmentat molt la demanda del CAP, no? Hi ha diferents factors que ens fan estar alerta. No? Els serveis domiciliaris és un gran servei amb un gran desplegament que ens dona moltes pistes perquè tenim professionals als domicilis. Tenim les treballadores familiars que van a ajudar a donar els suports i recolzaments que les persones amb dependència, fragilitat i cronicitat doncs necessiten. I aquestes professionals són moltes vegades qui ens diuen: ostres, està passant alguna cosa, continuem fent un pla individualitzat per veure com desenvolupa, no?, la situació. De l'assistència és un altre gran servei que ens dona molts avisos, que es coordina molt amb Mossos d'Esquadra. I a partir d'aquí fem molta intervenció.
Sé que és molt recurrent, però és normal que es pregunti. La pandèmia ha agreujat casos de maltractament o els ha fet incrementar?
Que l'assistència ens comunica que durant la pandèmia i després de la pandèmia s'ha agreujat, perquè els suports, les ajudes, els recursos queden minvats i això fa que els cuidadors i que les persones amb una solitud no desitjada estiguin més exposades, no?, a la realitat, a la seva realitat. Llavors, augmenta aquests casos de possibles negligències, possibles avisos, possibles coordinacions per un possible maltracte a la gent gran. Sí, la pandèmia afecta. És un col·lectiu que ha estat molt, molt perjudicat, no?, per aquesta gran pandèmia sanitària, per aquesta alerta, i el que volem és, des del Consell Comarcal, impulsar diferents recursos. Nosaltres, a part d'aquesta guia, hem impulsat el projecte Cuidem. El projecte Cuidem és un projecte en el qual s'intenta apropar-nos a totes les persones de més de 75 anys buscant entrevistes personalitzades o enquestes i buscant els suports adients pel que necessiti cada persona. El dret de l'autodeterminació, de decidir com volem envellir.
Està clar que aquesta paraula, l'edatisme, no?, aquesta discriminació per edat, sí que poc a poc es va parlant. És una cosa que fa temps no es parlava, però sí que sembla que va en augment, no?, la discriminació només pel fet de ser una persona més gran. Però no només passa a persones molt, molt grans, sinó inclús a temes de feina, doncs, que ja, segons a quines edats, doncs, ja no, sembla que ja no puguis ingressar al món laboral, no?
Sí, per sort, aquesta paraula sí, està cada cop més sobre la taula. L'edatisme és una cosa que afecta a moltes persones grans. És una discriminació latent que els professionals de l'àmbit lluitem i la ciutadania cada cop és més conscient d'aquest factor, d'aquesta discriminació, i el que volem és donar veu, és fer un altaveu, no?, del que està passant i del que com la xarxa comunitària pot establir mesures de prevenció.
I en general, Clara, afecta tots els col·lectius o els més desfavorits? És a dir, és una cosa classista també, aquest maltractament, aquest edatisme, o passa amb totes les, diríem, totes les esferes socials?
nosaltres el que veiem és que sí que hi ha algunes classes socials més amb més afectació, no? Estem tirant endavant també un estudi que això ens ho podrà dir a dia d'avui, ens falta establir, no, més protocols per poder-ho mesurar del tot. Però sí que el que veiem és que quan hi ha menys recursos socioeconòmics hi ha una major afectació o hi ha una major implicació dels professionals perquè arriba a nosaltres.
Clara, ja teniu una data prevista o sabeu aproximadament quan estarà enllestida aquesta guia?
Encara no. Ara estem en etapa de formació, després vindrà les sessions d'elaboració on ens reunirem i establirem tots els protocols que de la mà de la Diputació i EIMA ens marcaran el camí, i encara no podríem tenir una data exacta, sí que és de cara al 2023, exacte no, però sobre el segon trimestre del 2023.
Mm-hmm. I de quina manera el públic en general, la ciutadania, podrà accedir a aquest document? Perquè no sé si la idea és editar-ho. En quin format el podrem consultar?
Sí, la idea és editar-ho, la idea també és tenir en format digital per poder també arribar als més joves, perquè els més joves en format digital creiem que arribarem més a ells i a elles, no? Llavors hi haurà les dues vessants, el paper i de format digital.
Mm-hmm. Entenc que protocols per treballar en aquest sentit i amb aquest tema que avui estem abordant, protocols d'actuació sempre n'hi ha hagut. El que esteu intentant fer és, a partir d'aquesta nova guia, doncs, tancar aquelles escletxes o aquelles deficiències que podien tenir tots aquestes maneres de fer.
Sí, tancar aquells dubtes. Clar, som molts professionals de diferents àmbits que cada un protocol i té el protocol general, però sí que és veritat que surten dubtes, no? Llavors, aquestes sessions serveixen per poder establir el camí que ja està fet i els protocols que ja hi són, però poder resoldre aquelles petites coses que a dia d'avui doncs, ens falta tancar.
Mm-hmm. Bé, doncs, us deixarem que continueu treballant, evidentment. Estarem pendents de la publicació d'aquesta nova guia que ens ajudarà a saber doncs, com s'ha d'actuar davant del maltractament o el possible maltractament que es faci a les nostres persones grans. I avui agraïm moltíssim a la Clara Verdaguer, tècnica de gent gran del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que ens hagi acompanyat al Connectats. Clara, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Sergi, bona tarda.
Molt bona tarda.
Adéu-siau.
A la tarda no et desconnectis. Connectar.
Falten uns segons per arribar a dos quarts de 5 de la tarda i avui arribem molt puntuals, puntualíssims, en diríem, a la tertúlia. Aquest espai dedicat a l'opinió que compartim a tres bandes. Avui amb el Xavier Soler, director de la residència de gent gran de Santa Coloma, i el tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. Després et preguntaré sobre una qüestió que hem estat parlant ara fa una estona. No sé si has estat al cas, però en qualsevol cas està relacionat amb el tema de la gent gran. I també saludem a Joan Tamayo, que és advocat i activista, i el tenim a Terrassa. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom. Bona tarda.
I en tercer lloc, avui ens acompanya la Lourdes Dalmau, que és professora llicenciada en Economia i Empresa, i la tenim a l'estudi a Sant Cugat. Lourdes, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Què tal?
Molt bé, aviam, no sé.
Recuperant vells temps?
Sí, fa temps, fa temps. Però vaja, intentarem posar-nos les piles.
Molt bé, doncs amb el vostre permís, amb el permís del Joan i de la Lourdes, m'agradaria preguntar-li al Xavier Soler sobre això que comentàvem abans, aquesta iniciativa del Consell Comarcal del Vallès Occidental que està impulsant l'elaboració d'una guia per fer front al maltractament de les persones grans, i que diríem que l'accent està posat en intentar fer un protocol d'actuació que sigui més unitari amb tots aquells professionals que intervenen en la cura de les persones grans. Jo li preguntava a la tècnica, Xavier, si el que es feia era, doncs, efectivament, millorar, no?, aquelles possibles deficiències que hi hagués. Calia que es pogués treballar una mica més a fons en un programa com aquest? Tu que et moues en aquest àmbit?
Sí, sí, sí. De fet, és molt important intentar que totes les professionals que intervenen en aquest àmbit, en l'àmbit de serveis socials i especialment en la situació d'atenció o detecció de problemàtiques que tenen gent gran, puguin estar coordinats i el més ben coordinats possible. I sobretot quan a més intervenen des de diverses administracions, també moltes vegades no només l'administració municipal, que és la que tenim més a prop, o el districte, si són entitats locals ja més grans, sinó també, doncs, com pot ser la Generalitat o el Consell Comarcal, no? Dic, aquí moltes vegades els problemes de coordinació són els que apareixen i després són els que perjudiquen la ràpida detecció d'una situació de vulnerabilitat que es pot trobar en el domicili, la ràpida cerca d'un recurs, d'una atenció, i per tant, quantes més esforços es facin a nivell de protocolitzar tots aquests temes i a posar una mica d'ordre, molt millor.
Per anar tots a una, clar que sí.
Doncs... Sí, per suposat, perquè si no...
Seria un enrenou.
Sí, per tot, descomptat.
Molt bé, doncs a veure si es posen d'acord, i també van tots a una, el poder legislatiu, el poder judicial, i s'aclareixen quan s'aproven noves lleis, perquè quin cacau que hi ha amb aquesta nova llei del només sí és sí, que està generant moltíssim debat, perquè, com sabeu, els tribunals ja han rebaixat més d'una desena de condemnes d'agressions sexuals per l'aplicació precisament d'aquesta llei del només sí és sí, que ha impulsat el Ministeri d'Igualtat i que han escarcerat com a mínim de moment a 5 persones. I el que està provocant és just l'efecte contrari que volia el govern espanyol quan es va aprovar aquesta llei. I ara no sé si serà qüestió de revisar-la, de modificar-la, o exactament què és el que passarà. És possible, no sé, pregunto, que passa això perquè hi ha una escletxa en la llei que permet que hi hagi aquestes diferents interpretacions? Pregunto. A veure, Joan.
Bueno, aviam, és un tema complex i que a mi m'està indignant un tema que és molt recurrent, i és que quan s'aixeca aquestes alarmes i aquest terror sexual que s'alliberaran tots els presos, etc., tot això, que a vegades té unes dobles intencions des d'alguns sectors, em preocupa molt, perquè aviam, és una llei nova, però les lleis... És que, de fet, ja el primer problema de desconeixement és que la gent ja no parla ni del nom de la llei. La llei del sí és sí no és cap llei, és la llei de garantia integral de la llibertat sexual. Mm. Clar, és una llei nova, que és un repte important, és una llei molt complexa, que incorpora, incorpora moltes coses noves, molts delictes nous i molts agravants de certs delictes, treu l'abús i incorpora com un delicte l'agressió sexual directament. S'han retocat, sí que és veritat, les forquilles de penes, però per què s'han tocat? Perquè precisament per evitar la impunitat a l'hora de jutjar delictes, perquè ja ara en queden molts impunes, i que és veritat que ens en castiguen, però en queden molts impunes. Llavors, com diu una de les ponents de la llei, una jutgessa, la Victòria Rossell, és una llei que no s'ha fet per anar més, sinó per protegir més a les dones. Aleshores, clar, passa el fenomen que ja va passar l'any 95, 1995, quan va sortir el nou Codi Penal. Va haver un article 2 del Codi Penal que diu que les lleis beneficioses, en els reus que han sigut condemnats, doncs es podran aplicar. Però això són fenòmens que ja passen cada vegada que hi ha una revisió dels codis penals. Llavors, el que s'ha de fer és ser prudent i no perquè és que amb tot aquest debat que s'està produint aquests dies, l'únic que estan perjudicant és a les víctimes, a les dones víctimes. I, per tant, jo seria molt més prudent a l'hora d'aixecar tanta... I ja estan dient molts jutges i la pròpia fiscalia, no seran tants casos els que s'hagin de revisar, i revisaran per la part amb delictes menors, no pel greu. No, és molt complicat, seguiria parlant, però és molt complicat.
Sí, no, ja sabem que és complicat, no? Però com a mínim intentarem, sense ser ni ministre ni jutge, intentar entendre una mica què és el que està passant. Lourdes.
Bueno, jo de primer no em posaré mai al costat del senyor Tamayo, perquè ell és advocat i jo no. El que passa és que una llei que s'ha fet, diguem-li, amb moltes opinions en contra, advertint de tot el que podia passar, el que jo sí que crec és que podien ser una mica més curosos. I això, pues, bueno, pues, també, a part de l'article que ha anomenat el senyor Tamayo, també és veritat que la Constitució, en el seu punt 9.3, el que et diu és que s'han de revisar, no? O sigui, que sempre es modifica una llei, té un efecte retroactiu per les persones que se'n poden beneficiar. I pel que jo sé és que totes les associacions que estan vinculades a la judicatura, excepte una, que és Mujeres para la... Associació de Mujeres Juezas o algo així, doncs quasi bé tots s'han pronunciat molt en contra d'aquesta ministra, que els ha tractat d'una manera molt deplorable. Jo al sentir les paraules de la ministra, doncs la veritat m'ha sabut greu, perquè el que no es pot és desqualificar a tota la judicatura. La judicatura ens dona seguretat, és el que posa... La llei i ens defensen tots nosaltres quan tenim un problema, anem a buscar la seva resposta, la seva solució, i el que no està bé és que els tracti de machistes. Vull dir, ha sigut per mi, jo he sentit vergonya aliena de que una ministra pugui respondre de la manera que ho ha fet. I llavors això, vull dir, aquesta senyora ministra, jo considero que té molta ideologia, està molt bé, però que potser és una mica superba, s'hauria una mica d'autocontenir, perquè ja ho va fer en un altre cas, que es va pronunciar sobre el dret dels nens a tenir relacions. Està clar que ella volia dir una altra cosa, però el que va dir no era correcte, s'hauria de mirar una mica, i jo crec que també, doncs, una mica es llença massa aviat a la piscina.
Xavi, el teu punt de vista.
A veure, el que està clar que s'està creant un desgavell i una alarma que evidentment és tot el contrari al que es buscava amb aquesta modificació del Codi Penal. I a veure, com bé deia en l'anterior intervenció del Santa Major, efectivament s'havia de tenir en compte, i s'ha de tenir en compte, que qualsevol modificació, qualsevol del Codi Penal o de qualsevol delicte de tipus penal, o que redibuixin les penes establertes, implica, lògicament, i això no és una novetat, que a totes les condemnes fermes que tinguin a veure amb aquelles penes poden, dic, poden ser objecte de revisió si hi ha una modificació, per exemple, de les forquilles que en diuen de pena, no? Per exemple, aquí, en aquest cas, si s'estableix, com aquí es va fer, doncs l'eliminació de la sexual i la integració d'aquest tipus delictiu en el que és l'agressió sexual, després es van tocar les forquilles, es va fer més ampli i el límit mínim d'aquesta pena doncs va reduir-se per poder encabir el tema de l'abús sexual. Què passa? Que l'efecte que està provocant ara és que en molts casos aquelles persones condemnades a una agressió sexual amb la pena mínima, segurament en aquest cas se'ls haurà d'ajustar al límit mínim actual, que és una mica més baix. I aquests són els que, la pena mínima, insisteixo, per tant no serà tothom, doncs els que segurament estan o podran ser objecte d'una revisió favorable, en aquest cas al condemnat, i per tant alguns d'ells potser ja han sortit excarcerats o podran ser excarcerats. Jo no crec que tothom, aquí a totes les persones que hagin estat condemnades anteriorment, fins amb l'anterior versió del Codi Penal, bé sigui per abús o per agressions, se'ls hi hagi de modificar la pena i se'ls hi hagin de veure beneficiat. Això crec que no serà així. Per tant, ara bé, sí que és veritat que hi haurà un degoteig o una avalanxa, fins i tot, de sol·licituds de revisions que els advocats defensors de totes aquestes persones, lògicament, tenen tot el dret de fer-ho. I aquí sí que els jutges, amb independència que un sigui tingui una mentalitat més progressista o més conservadora, que també és veritat que la magistratura majoritàriament són persones amb mentalitat més conservadora, per no dir, alguns d'ells ja clarament diguéssim, estan de dretes, però sí que és veritat que amb independència d'això s'hauran de veure forçats a fer aquestes revisions o almenys a valorar-les. Ara, jo, això és un error del legislador, en aquest cas, de les Corts, i aquí sí que cal atribuir la responsabilitat als redactors d'aquest projecte de llei, d'aquesta llei, perquè es van oblidar potser una cosa que havien de tenir en compte i que segurament el Consell General del Poder Judicial ja els advertia que podia anar per aquí, que hi hauria un degoteig de revisió de penes si tocàvem aquestes forquilles, no? I les fèiem més àmplies i després reduíem el límit de les penes. Bueno, doncs escolta, clar, això ja ho advertien. Com s'hagués pogut solucionar? Potser amb una disposició transitòria per evitar que aquelles que es beneficiessin totes aquelles persones condemnades anteriorment, doncs amb l'anterior Codi Penal. Si s'hagués pogut afegir algun tipus de disposició d'aquest sentit, estaríem evitant ara aquest problema. Però, és clar, és evident que si abans una agressió se'l condemnava amb una pena de 5 anys màxim, i ara són 4 anys de màxim de pena mínima, doncs evidentment la persona que té aquesta pena mínima imposada amb el Codi Penal fins anteriorment vigent se li haurà de reduir un any, i aquesta persona, si ha complert els 4 anys, doncs escolta'm, demà mateix és al carrer, agradi o no. Però si això s'hagués previst,
a veure, Joan, i després Lourdes.
Estic d'acord que amb el company, és evident que les lleis no són perfectes i són millorables, i a vegades doncs hi ha, però es podria fer un llistat, jo com a advocat, de lleis que s'han fet, s'han legislat i tenen errors profunds o errors de redacció o d'esperit o el que vulgueu. Però això ja ho sabem, i això tot és millorable i segurament. Però dit això, ara estem focalitzant en una única llei i en un tema que afecta el delicte penal, que sempre ha passat això, sempre que s'han modificat les lleis penals, el codi penal, sempre hi ha hagut aquest fet rebot, perquè com que per llei s'han de revisar algunes causes, doncs provoca aquest malestar. Però dit això, jo també vull dir una cosa. O sigui, a mi, jo no entraré en el tema de les declaracions de la ministra, que penso que és el seu problema i m'està bé ni m'està malament. Suposo que ha sigut un moment d'empipament. Però el que sí us puc dir, perquè vaig ser present en un congrés de Madrid de catedràtics de universitat d'especialitat en drets humans, que ens van dir personalment que era impossible portar cursos de drets humans que s'havien organitzat en el Consell General del Poder Judicial, perquè o els rebutjaven, o els jutges s'adormien o marxaven de les sessions. Què vull dir amb això? Vull dir que tenim, lamentablement, no tothom, hi ha molts jutges que sí que són conscients, però una gran part no són conscients ni actuen a l'hora d'actuar, no deixen de banda la seva ideologia o tenen poca formació en drets humans encara. Això és un problema que patim aquest país. Jo ho deia fa poques setmanes, quan parlàvem de la renovació del Consell General del Poder Judicial, que tothom estàvem d'acord en que tenim un Consell General del Poder Judicial engrosat, un elefant que no es mou, un elefant que es va que no és democràtic la seva forma. I ara, de cop i volta anem a defensar tots els jutges. No, hi ha de tot. I per tant això ho hem de tenir en compte.
Hi ha de tot com embotica, Lourdes.
Sí, dues coses, no? Per exemple, quan es parla de que l'opinió de la ministra és el seu problema, de cap de les maneres, és un representant del poble i, per tant, té el seu pes i s'ha de mirar i veure què parla i què diu. I llavors vull trencar una escletxa, el que vulgueu, a favor de tot el tema de la judicatura. Els magistrats o jutges, no?, sempre se'ls posa l'etiqueta de són de dret, com diu la ministra, machistes, perdó, que segueixo. No.
Hi haurà de tot, no?
El que jo vull dir és que en termes generals, evidentment que són gent d'ordre. Vull dir, són gent que han jurat respectar les lleis i aplicar-les. Aleshores, ho fan en totes les seves voluntats i capacitats, per una banda. I llavors, per una altra, amb el tema de cursos que fan, quasi bé, actualment, la majoria, tots fan cursos d'atenció a les víctimes per violència, ja sigui domèstica, ja sigui per agressions sexuals. I ho conec molt bé. Perdó?
Ha arribat tard, però ha arribat.
No, perdoni, arribat tard, bueno, clar, jo no sé de quin temps parla. Si vostè em parla de fa 50 anys, evidentment no li puc opinar. Però avui ja fa temps. I llavors, tenim... d'entrada, que sí, partim de la idea de que són gent d'ordre, que els agrada respectar les lleis. No vol dir això, ni de dretes ni d'esquerres, sinó que tenen una funció, se la creuen i l'apliquen. I llavors...
Tenen ideologia,
també. Evidentment, però no quan apliquen les seves sentències. L'aparten, perquè, escolti'm, n'hi ha molts que, per exemple, amb el tema de les ocupacions, s'han d'aguantar les ganes d'actuar de determinades maneres, però si s'estableixen unes normes o unes lleis, com, per exemple, hi han hagut en pandèmia, no es podien fer fora la gent de casa, i les han respectat, encara ells puguin pensar el contrari, o sigui, que tothom té una ideologia, tothom en té. Ara, ells s'assenyeixen a la llei i la respecten. I llavors, com a grups en aquest cas, i amb el tema que ens ocupa d'aquesta llei, la mateixa agrupació de jutges per la democràcia, que més aviat és una agrupació, molt bé deu saber, que és de centre-esquerra, s'ha manifestat i ha dit que no són acceptables les declaracions d'aquesta ministra, i que es havia dit i advertit.
La Irene Montero, la ministra, com dius, Lourdes, no ha estat l'única que s'ha encès amb aquesta situació, perquè aquí a Catalunya la consellera d'Igualtat, la Tània Verge, també ha criticat, ha qualificat d'interpretació esbiaixada i sense perspectiva de gènere, que precisament per això fan aquests cursos, no? Perquè comencin a veure d'una altra manera...
No, que comencin a veure, però si fa la tira, que ells són... Us ho dic de debò. Mira, sí? Només heu d'anar a l'escola de judicial, la tenim aquí al Tibidabo. Aneu, visiteu-la, que us atendran molt bé i us ho explicaran. I quasi bé tots els jutges han fet ja cursos d'aquests d'atenció. A més, són gent que s'estan formant contínuament. Són un dels professionals que estan més ben preparats. Deixeu-me acabar una cosa. Jo el que no acabo d'entendre és quan un metge no et recepta el que tu vols, llavors ja ataques el metge, ja li dius que no és un bon professional. El mateix fem en la magistratura i és molt lamentable, la veritat. Jo me n'enrefio molt d'ells.
Vinga, Joan.
No, la sentència de la manada, si la reviseu, no es veu massa la perspectiva de gènere. És un exemple en a mi.
I em sembla que és un dels que demanarà la reducció de pena.
És lamentable, però...
Hi havia diversos magistrats, no? Crec que només va ser un, el ponent, el que potser va tenir una posició diferent, val? Però, i de totes maneres,
No us trepitgeu tant, perquè si no, no entenem el que voleu explicar.
Perdoneu.
No sé, has acabat, Joan?
Sí, sí.
Permeteu-me que volia comentar una cosa, que és que, efectivament, aquí, cal dir-ho, algú ha fet malament les coses. Sí que és veritat que hi ha molts defectes en la tècnica legislativa i que el legislador, quan es legisla, hi ha molts errors, però una llei estrella, com havia de ser aquesta, no podia passar per alt aquest efecte col·lateral. I, per tant, aquí, per molt que vulguin tirar pilotes fora la ministra o la nostra consellera, aquí hi ha un problema de defecte legislatiu que d'alguna forma provoca aquesta situació no volguda. I insisteixo, i crec que hi ha molts jutges que, malgrat la seva, el que puguin pensar, que molts, evidentment, la majoria són de tendència conservadora, però jutges progressistes que es veuran obligats també a fer aquesta interpretació, perquè no és altra que és dir, escolti, doncs si vostès li redueixen el límit mínim d'ells menor, de la pena, i vostè està tenint aquesta condemna, ara jo li hauré de rebaixar. I això no és una qüestió de perspectiva de gènere, és una qüestió de tècnica legislativa mal feta, que no vinguin amb històries ara a voler tirar pilotes fora. No, un jutge pot ser absolutament sensible a la situació de la perspectiva de gènere, però es veurà obligat a fer aquesta lectura en algunes situacions. Insisteixo, no seran moltes, però sí que hi haurà una avalanxa de condemnats que voldran que es revisi aquesta, la seva condemna. Això és un problema, i això no s'ha tingut en compte. I aquí, qui ho havia de fer i qui ho havia de tenir en compte, lògicament, doncs és, doncs en aquest cas, impulsat pel govern, era el Parlament, era les Corts de Generals, les Corts de Madrid.
Bé, segurament, com ha manifestat ja el president espanyol Pedro Sánchez, ell ha demanat cautela i el desig que els tribunals acabin unificant aquesta normativa, que és el que apuntaves, en Joan, tu també al començament, no?, si no m'equivoco.
Sí, bueno, està clar, hi ha feina a fer per molta gent, no només el legislador. Perquè, clar, hi ha els tribunals superiors, el Tribunal Suprem, que s'ha de manifestar i, evidentment, ha de posar ordre jurídica en tot aquest tema. Perquè és, ja us dic que és molt complicat, però jo només dic una cosa i ja acabo amb aquest tema. O sigui, us haig de recordar que aquest avantprojecte de llei va passar pels diferents òrgans abans de ser aprovat i es va aprovar, cadascú va fer les apreciacions, però es va aprovar també en el Consell General de Poder Judicial. Aquest avantprojecte ja havia passat per altres òrgans, no ha sortit de la màniga de ningú. És molt complicat tot, i el problema que tenim en aquest país, número 1, és que no hi ha una independència dels poders com hauria de ser, polític, judicial i legislatiu. Aquest és el problema que tenim.
Estem fent feina, no?
Bueno, no, jo el que passa és que sí que va passar, però tots es veu que es van pronunciar en contra, fins i tot el Consell d'Estat, que no els hi van donar totes les informacions i així. Vull dir, pràcticament tots els organismes es van pronunciar dient, o sigui, no estan en contra de la llei, sinó dient que podia passar el que està passant. I llavors, per una banda, els advocats de la defensa normalment actuen en favor del seu client. I llavors, una altra cosa, pensem que la Fiscalia té l'obligació també de vigilar per al compliment de la llei, i quan hi ha casos així, doncs també es podria instar, doncs, des de la Fiscalia per actualitzar aquesta situació, les penes.
Canviem de tema, perquè això donarà encara bastant a parlar i el debat segurament continuarà alguns dies més, ja veurem com acaba tot això. Un tema una mica més domèstic, i d'aquest n'hem parlat ja fa temps en una altra ocasió sobre el tema de la recollida de les escombraries. Segur que al cap dels anys els contenidors aquests tan grossos acaben fent nosa, i ja sabeu que en algunes poblacions es va implantar, ni que fos de manera a modus de prova pilot, la recollida porta a porta. Es va fer, o es feia, a Sarrià,
Sant Andreu,
a Sant Andreu també, però ara s'hi van afegint de mica en mica municipis. Jo, la meva pregunta és, s'acabarà d'implantar a poc a poc, o per exemple a les grans ciutats, allà on s'acumula bona part de la població, això serà complicadíssim? Com ho veieu vosaltres?
Bueno, jo amb aquest tema de residus, jo primer diria una prèvia, que és que
s'estan contínuament buscant noves formes d'aviam com recollir i seleccionar més la quantitat de brossa que produïm, però no es fan tants esforços o es fan poc amb que produïm menys brossa, no? I aquí sí que hauríem de ser molt més exigents, perquè aquí es fan molts avisos, és veritat, les administracions fan campanyes i tal, però no s'acaba d'instaurar el fet que és horrorós la quantitat. Jo és que al·lucino més a casa meva mateix.
I espera't que arriben unes dates que em sembla que...
Sí. Les bosses de plàstic, bueno, sí, és que morbid, però bueno, el fet aquest del porta a porta per mi, a mi m'agrada, jo crec que és una bona opció, perquè bueno, jo crec que aconsegueix al final més nivell de recollida selectiva, individualitza més el tema, perquè els contenidors de la ciutat està sent un fracàs, ha sigut un fracàs, a més, doncs, bueno, ocupant l'espai públic, és anònim, la gent fa el que li dona la gana, etcètera, no som. Tenim problemes de convivència i d'humanització, no som capaços de comportar-nos. Per tant, si això, aquest nou sistema, pot humanitzar una mica més i ajustar una mica més la recollida selectiva, doncs, bueno, benvingut.
Fem intervencions bastant més breus perquè ja estem a l'últim minut. Molt ràpid, Xavier.
Mira, jo veig que en poblacions petites és una cosa que segurament doncs, pot funcionar. Tinc els meus dubtes si en poblacions grans, en ciutats mitjanes i grans, aquest tema serà fàcil d'implementar. Dic que segurament s'acabarà fent i s'ha d'acabar fent, però amb quin cost? Perquè això incrementarà també els costos dels serveis de neteja i de recollida. Hauran de canviar tots els sistemes, hauran de canviar els camions de recollida, per tant això també té un cost important pels municipis, pels ajuntaments, i això també és un altre tema a tenir en compte. Ara, escolta'm, benvingut sigui, si podem arribar a superar aquest 40-45% de reciclatge, arribar al 60 o 70%, que és el que hauríem de fer.
No ens queda més temps.
Jo necessitaria tot un altre dia per parlar d'aquest tema.
Doncs ho deixem per un altre dia.
No sé si...
Gràcies. Xavier Lourdes, Joan, gràcies per l'estona de conversa. Que vagi molt bé la tarda.
Gràcies, una abraçada.
Adéu-siau.
Gràcies, bona tarda.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Nosaltres vam iniciar aquest camí, vam tirar endavant Cultura en Causa, i jo crec que estem en un gran moment en el qual molts més festivals començaran a sumar-se i començaran d'alguna forma a entendre que l'esperança és aquesta eina que necessita el món de la cultura per poder canviar aquesta relació tan injusta, tan insostenible, tan insolidària que tenim amb el món.
Tothom que té un projecte musical té l'oportunitat de pujar a un escenari professional, no? I mostrar pues, això que fa, o molts cops és la primera vegada que es pugen a un escenari i Déu-n'hi-do que és un escenari, no?
Et vas perdre alguna cosa que volies escoltar? No et preocupis, entra a Ràdio a la Carta i fes-ho al pratradio.com.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small.
Mama, look up a mountain.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, el Prat Ràdio.
Què tal, bona tarda, es farà Luis Rodríguez Alonso a la taula de reindustrialització de Nissan. Ha de decidir avui quin és el projecte seleccionat per ocupar la planta que ha deixat lliure l'automobilística japonesa. La principal opció és la del hub de descarbonització format per les dues empreses catalanes i una australiana que ha de fabricar 100.000 vehicles elèctrics. Aquesta és l'opció que prefereix la Generalitat pel seu valor industrial i perquè permetria donar feina a la totalitat de la plantilla. L'altra opció sobre la taula és la unió entre Mecalux i Silsa, que compta amb la participació del Port de Barcelona i la immobiliària Merlin Properties. Aquesta opció dedicaria la seva activitat logística i, per tant, no és la favorita per ser seleccionada. Ara bé, el hub de descarbonització encara no té els avals necessaris per optar als fons europeus que serien bàsics per finançar la reindustrialització. Encara parlem d'economia, perquè l'auditori del Centre ICA ha acollit aquest dimecres la jornada d'empreses per l'ocupació. És la quarta edició, però la primera des de l'esclat de la pandèmia, i per això ha servit per posar dades i fer balanç de la col·laboració entre l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament i la xarxa empresarial